Pràcticament són 9 els minuts que passen per sobre de les 2 de la tarda i comencem tertúlia amb el Josep Maria Cucalón. Cuca, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I amb el Walber Osorio. Walber, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
De fet, ara estàvem parlant dels temes que tractaríem al llarg d'aquests 20 minuts i escaig que ens resten per arribar a 2:15 de la tarda. I avui en parlàvem amb el director de FEDAM, el senyor Albert Moles, d'aquest pic de consum d'energia que s'ha protagonitzat aquí a Andorra aquesta setmana degut a les baixes temperatures, lògicament. I, de fet, aquí s'ha iniciat un debat, sobretot el que és el país veí del sud, que justament en quan el consum es dispara per aquestes baixes temperatures, paral·lelament també s'apuja el preu de l'electricitat. I també hem de dir que aquí a Andorra no hem de patir per això, perquè tot i que depenem en bona part de l'electricitat de fora, de França i Espanya, no hem de patir perquè això es tradueixi també en un augment, perquè de moment amb el que s'ha aplicat amb aquest 0,5% d'augment enguany hem de mantenir-nos durant 2 o 3 anys. Però déu-n'hi-do, doncs, el debat també que s'ha generat el tema d'aquesta qüestió.
Mira, yo creo que aquí, o sea, porque yo supongo que después parlaré del tema español, que es muy, muy diferente, es totalmente diferente al tema Andorra. Uh-huh. Yo creo que FEDA ha fet un increment molt, molt petit, i además es un increment que casi te diría normal, porque fa anys que no había una pujada el preu de l'electricitat, i en un 0,5 és una pujada francament petita, però no, i que no pugin més, o sea, no sé aquello de que des d'aquí a animar-les ni molt menys a que tornin a pujar, no, ja l'han fet i la cosa és assumible per la societat. Además, el tema de FEDA, per exemple, la diferència de les companyies elèctriques espanyoles és que en FEDA la factura tu la pots entendre perfectament bé. O sea, perquè tens, vostè ha consumit tant i per tant paga tant. I salvo que tinguis el comptador jugat o el que sigui, o sea, tu pagues la quantitat consumida i si tens el comptador pagues el mínim establert. I perfecte. Però quan tu agafes un rebut d'una companyia telefònica elèctrica espanyola, no n'hi ha manera d'entendre res. Però res de res de res, perquè hi ha un munt de coses i capítols que no saps de què són ni de què van, però que tot és diners, pagar, 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 pagar. I jo te diré una cosa més concretament. A Tarragona la família pues, tenim una antiga masia i tenim pous de rec. Tenim un pou tancat des de fa 2 anys amb l'energia elèctrica que no s'ha utilitzat res de res de res. I paguem, sense con el consum zero, paguem prop de 82 euros bimensualment.
Déu-n'hi-do.
I quan dius, escolta, i això per què? Donen 10.000 raons perquè no se queda l'electricitat, no se queda el problema, no se queda no sé quan. Jo crec que estem pagant una mica el consum que van fer en el seu dia i no van pagar Adán i Eva. O sea, perquè lo de més jo no entenc res. I per això dic...
Jo sí que ho entenc. Si em permets, Walbert...
Endavant, ja és tot teu.
Li fotré cop de destral. Sí, perquè precisament aquesta és una de les raons que els serveis bàsics tenen d'estar, si no totalment, en bona part en mans de l'Estat. Per això no ens passa aquí a Andorra i sí passa a Espanya. Es liberalitzen les companyies elèctriques i resulta que, clar... És el preu, és la llei de l'oferta i la demanda. Quan més demanda hi ha, doncs preu amunt. Això és com quan vas a comprar peix als 10 dies de Nadal. Val el triple que normalment. Doncs això que dius dels preus, doncs allí, amb un rebut... Jo tinc també una casa a la província de Tarragona, a Miami Platja concretament, i
no hi vinc
només que els mesos d'estiu. I no tot el mes, i baixes, però hi baixes els mesos d'estiu, i només estic en marxa durant tot l'any amb un programador la depuradora de la piscina. Concretament és 0,75 cavalls, que vol dir que això són aproximadament 500 watts hora, i la depuradora deu estar en marxa pues, 2 hores al dia, temps d'hivern. Doncs pago els 80 euros bianuals que diu, i si no hi estàs en tot el mes i ho apagues tot, em pagues vora 60. Tot lo de més és per ser guapo, pagues. Per tindre't embrancat a la llei, tornes a la red, tornes a pagar. Pel mínim contractat, tornes a pagar. Pel el lloguer de comptadors, que tu dius, no me'l llogui, vec ni mal, ja està, el pago una vegada. No, no, tens de llogar. Tal. Llavors, clar, això és la liberalització total del mercat i, a més, amb un problema, que a diferència de les grans ciutats que pots contractar dos o tres companyies, doncs a segons quins puestos de l'estat espanyol només en pots contractar una, que és la que hi ha allà.
Sí, o Endesa o Sandesa.
O sigui, sí, i per tant, bueno, allí no es ben bé un monopoli, però quasi, no? Després ja recordar que molts ex-caps d'estat són consellers dels consells d'administració, la doble puerta.
La doble puerta i...
Sí, i bueno, tot això... Mira, avui em sembla que era el no sé quin diari d'aquest país, ho he llegit, que hi havia les fotos de tots els que tenen la culpa de l'augment de la llum, no? Total, això ens porta a que sempre pague el que menys té. I llavors, en el cas de l'estat espanyol, tens pues, la pobresa energètica, que bueno, se'ls hi ha mort gent perquè no tenen llum ni per posar-se una estufa a l'hivern amb el problema que hi ha, no? Torno a dir, aquest país de moment com les companyies de la llum.
Ara parlem una mica del nostre país, que aquí sí. També, per lo vist, el 2017 ha sigut el tret de sortida a un increment de no sé quants serveis, no sé quantes coses per part dels comuns.
Sí.
I els que visquen aquí a Andorra la Vella, el comú d'Andorra la Vella, pues, bueno, ha decidit, ara no em recordo quants, però estem rebent notes de que si pujan no sé què, pujan no sé quants, pujan...
Els aparcaments...
Aparcaments, bueno, els aparcaments, el que va a Serradells, la cota de Serradells, després... O sea, un munt de coses que jo no sé, de sobte. Jo no dic que igual no és necessari pujar-les, però, senyors, tot de cop...
No, aquí hi ha una incongruència molt gran, Walter. Aquí la incongruència és que per un govern, l'equip governamental, demòcrata, proposa al Consell General bloquejar les transferències al comú, congelar, no bloquejar, congelar i no augmentar-les. I per l'altra banda, els comuns, també del Partit Demòcrata, majoritàriament a totes les parròquies, jo diria que a totes, potser amb una no, però... si no és no aquella parròquia, doncs és ben a prop del DEA, doncs llavors allí s'autoritza a que puguin fer uns increments espectaculars sobre els serveis. Es torna a passar la pilota al consumidor. El que menys té és el que més ha de pagar. I llavors, clar, això és el que no pot ser, i a més, en aquest cas, és el mateix color polític que fa el doble joc. Per un cantó congela per quedar bé amb els pressupostos generals de l'Estat i per l'altre cantó autoritza que els comuns pugin. Perquè no hi ha que oblidar que, clar, un cònsol no l'autoritza ningú, però aquell cònsol forma part d'un partit polític i d'unes directrius que es marquen dintre d'aquell partit polític.
Dóna la sensació, no sé, la impressió que al final tens és que com si l'actual sistema polític andorrà tingui la impressió de que ja s'ha acabat la crisi i com s'ha acabat la crisi, a partir d'aquí tot és possible i tot és possible. Endavant i tirem la casa per la finestra. I jo crec que és una política un poco osada i aventurada, perquè, clar, la crisi és cert que l'estem capejant, que l'estem sortejant, però no s'ha acabat ni molt menys. I, clar, el que la ciutadania, el que estem parlant és la població del carrer, o sea, la població andorrana, no les 4 o 10 fortunes que puguin existir, sinó la ciutadania en general, han tingut, per exemple, a nivell de salaris, i parlo, no parlo de funcionaris, lògicament, a nivell de salaris han tingut no increments, sinó baixa, retrocés.
Sí, baixa.
Després, el nivell de vida pues, ha anat pujant de preu, de costo, poquet a poquet. Però sí, claro, ara comencem a afegir més coses, més temes i més principis i més històries, arribarà un moment que possiblement hi hagi una gran part de la ciutadania. I jo ja m'he trobat al més d'un que això que estàs parlant, gent que pues, porten aquí 2-3 anys, s'han vingut amb una il·lusió, per exemple, a Andorra, i s'han trobat que Andorra no era ese caramel apetitós, ni molt menys. Perquè, clar, quan el salari mínim en Andorra són 917 o, sí, o 27 euros, 900 i pico. I te diuen, no, és que en Espanya el salari mínim són 600 euros. Són 600 euros, però són 14 pagues. Amb la qual cosa, els dos salaris mínims
s'atansen
més. Entonces, ese interès, ese incentiu que havia, ese... esa cosa que deies, hombre, compensa anar a Andorra, pues ara la veritat és que salvo...
I encara hi ha coses pitjors, que es permeten, i avui ho portava un diari d'Andorra, es permeten treballar a gent a pistes, que es veu que no fa totalment les 8 hores, que deu fer 6 o 7, i cobren per sota del salari mínim. I llavors aquests senyors es tenen d'anar a la CAS a pagar... la diferència que els hi falta per arribar al salari mínim, la pagar la part proporcional de la CAS, per no quedar-se al descobert sense protecció social. A mi això, jo no diré que en sigui una il·legalitat, però sí és una alegalitat. A tots colors que es permeti fer això. Perquè si es fa treballar un senyor a pistes i pel motiu que sigui, de raó de les pistes, doncs en fes de fer-lo treballar 8 hores, se'l fa treballar 6 o 7 hores, doncs aquest senyor tindria d'haver-hi una fórmula pactada amb el govern i amb la CAS de que aquests senyors, com a mínim, la prestació social de metges, en fi, etc., totes les prestacions que dona la CAS, les tinguessin cobertes. I això no s'està fent. No s'està fent, no solament no s'està fent, sinó es permet que es faci el contrari.
No, és que, a més, el que estàs dient, clar, també és, a veure, si és legal o il·legal, com tu dius, jo penso que, d'acord amb la normativa actual, no és il·legal, però ara pots estar en la il·legalitat si aquesta persona que tu lo tens contractat per fer 6 hores, després tu li demanes que faci 2 hores extras.
És que és aquest el tema, eh?
Clar, si tu a aquesta persona li dius, no, vostè treballarà 6 hores, és una punyeta, però, en fi, és legal. O sea, se li declara per 6 hores i com a les 6 hores no és la totalitat de les hores que demana la Seguretat Social, pues tens 2 hores pendents diàries que no pots... que no pots declarar i, per tant, no pots arribar, diguem, a los serveis de, a una part dels serveis de la Seguretat Social. Però, claro, si després te trobes que dius no, sota mà fa 2 hores extras i se les paguen. Això és il·legal i és punible. No solament és il·legal, és punible, eh?
O sigui, no, però és que a més quan se contracta, com en aquest cas de pistes, que em sembla que és, no és com la senyora que va fer feines domèstiques a una casa que treballa hores, sinó que aquesta gent treballa tot el dia a pistes i per la raó que sigui, doncs, bueno, en vez de 8 hores se'ls fa treballar 6 hores o 7. Això tindria d'estar, per lo que fa a la protecció social, una altra cosa és pel cost de l'hora o el que se'ls pagui de sou, però el que fa a la protecció social tindria d'estar contemplat sota un conveni, doncs, que això es cobrís. I no es fa. I no es fa. I això és molt trist, perquè aquesta gent, en lloc de tindre un atractiu, com tu deies abans, de vindre a treballar a Andorra, pràcticament ve a prestar un servei en un país doncs, que la protecció social està sota mínims.
Jo penso, ara estava pensant, ara m'estava recordant, que a vegades podem morir d'èxit i això és un problema que hem de controlar i és un tema que s'ha de controlar molt. Perquè ara, per exemple, sense anar massa lluny, ens trobem, per exemple, Ibiza s'està morint d'èxit. Per què? Què li passa a Ibiza? Resulta que en Ibiza, pues claro, és una illa turística 100%, molt turista, molta gent que va allí, però resulta que el treballador està cobrant un sou molt reduït i, en canvi, quan té que llogar a un pis, no arriba. I què està passant? Que un percentatge molt elevat de treballadors, la majoria espanyols que han anat allí a Ibiza, s'han marxat. Amb la qual no tenen mà d'obra.
Jo també passa en aquest país, potser no tant com a Ibiza, però també passa que els pisos de lloguer per tota aquesta gent que ve temporera
s'han trobat les pistes, aquest any s'ha trobat amb aquest problema.
Tenen aquests problemes perquè primer un sou baix, després uns lloguers importants.
Però és que no troben pisos de lloguer.
No, i a més no se'n troben perquè, clar, la llei que tenim aquí de lloguer només hi ha els apartaments turístics que es lloguen per menys, em sembla que és de 3 anys. Per menys de 3 anys doncs tens d'anar a apartaments turístics i això té un altre preu que la gent que ve a treballar a salari mínim i molts d'ells per sota del salari mínim pues no ho poden pagar. Això també ens passa aquí, eh? I bueno, jo em sembla que això és la poca protecció social i la poca visió que té que han tingut tots els nostres governs, no diré només aquest, sinó aquest i tots els anteriors, de poca protecció social vers la classe treballadora que tenim.
Jo crec que el que hauria de mirar l'administració, com més concretament el govern, és aquestes coses són previsibles.
Sí,
i com previsibles que són, se tenien que plantejar. O sea, no és aquello de Déu proveirà, escolti, miri, deixa Déu tranquil i que sigui el senyor Martí el que li toca preveure i solucionar temes. I aquí hi ha algunes coses que s'han deixat una mica o perquè no es pensava, o perquè sempre pensaven aquí que, bueno, Andorra té un imant, Andorra té una mica que té un color com en Andalusia, i aquí la gent ve. Però si la gent ve i no té els serveis, ni les prestacions, ni l'assistència que correspon, i després, per un altre costat, pues, que te dones compte que, per exemple, altres serveis aquí en Andorra, l'administració andorrana els està pagant a un preu molt més elevat que, per exemple, l'espanyola. I parlo concretament del tema sanitari. Els costos de la sanitat aquí, de los treballadors de la sanitat, sobretot a nivell de metges, són molt més elevats que a Espanya.
Parlo
en igualtat de titulacions i en igualtat de circumstàncies, no? Però, si parles del catedràtic, no sé què, no sé quants, el metge... No, en igualtat, aquí els metges estan ben pagats, que em sembla molt bé. Com diu aquí, el músic ben pagat fa música, no? Pues ja em sembla bé, però que vigilen, perquè, claro, això no serà sostenible sempre.
Bueno, és que, bueno, entrant en això que dius dels metges, aquí tenim medicina privada i convencionada. I Espanya és medicina pública. Un metge és treballador de l'Estat, té un consultori públic i després el té privat. I llavors, això que acabes de dir, Walter, d'Espanya, és una veritat a mitges. És veritat que si només vas al públic és gratuït, però vas al privat del mateix metge que t'atén al públic, llavors t'atén d'una altra manera i tal, i també pagues. I la gent a Espanya també té mútues. Jo diria que el tema seguretat social a Andorra, tot i que tenim de pagar el 25% i que ara ens han fet unes retallades de por i etcètera, etcètera, està bastant millor resolt que l'estat veí del sur. Que no, l'estat veí del nord no.
No, el sistema sanitari sí, això no lo qüestioni ni lo qüestioni, ni... Jo parlo simplement los costos que tenim de professionals de la sanitat.
Sí, sí. Per rebaixar els costos, que jo sóc partidari de rebaixar els costos i no les prestacions, que aquí s'ha anat a rebaixar prestacions i no els costos, doncs potser hi ha que sentar-se en una taula d'experts i començar-ne a parlar de fins on es pot arribar mantinguent el sistema, no? Dit això, amb el que te parlàvem de salaris i de lloguers, doncs aquí a Andorra, jo recordo els anys 70, quan jo vaig vindre en aquest país, doncs era difícil trobar un pis perquè no n'hi havien tants de construïts, era bastant difícil, i es anaven tapant forats a mesura que es podien. Jo mateix, el primer pis que vaig viure en aquest país, bueno, primer vaig viure en un apart hotel, que no ho diré quin és, perquè encara existeix i encara li faria publicitat. Vaig viure en un apart hotel durant 3 o 4 mesos i després el primer pis que vaig lograr llogar el vaig tindre de llogar a nom del meu patró. Perquè jo, com era un recient vingut, doncs el propietari d'aquell immoble no me'l volia llogar al meu nom perquè no sabia qui era. I parlo de 1978. Era així. Tot això s'ha anat fent pisos, hi ha hagut temps que els pisos voltaven al cantó dels 1.000 euros, després tot això ha baixat, ara torna a pujar, però el tema en si és de que si es guanyen 4 pessetes més andorres que respecte a l'estat espanyol, també la vida és molt més cara aquí, la vida de cada dia, eh? Que sigui més barat segons quin tipus de mercaderies, que només les utilitzis el dia que estàs de festa, no serveix de gaire cosa. La roba i el menjar és més cara a Andorra que no a l'estat vell. I, per tant, hi ha una disfunció aquí, cosa que l'any 1978 això no era així. Els treballadors, respecte a Espanya, pràcticament es doblava, es doblava el sou quasi pràcticament.
La diferència salarial era molt...
Hi havia menys prestacions socials, però es doblava el sou, cosa que ara no és així, eh?
No, i això és una mica... Jo recordo, ja no solament a nivell salarial, per exemple, la gasolina d'Andorra. Quan aquí sí, sí. A Andorra la gasolina estava a meitat de preu del que costava
sí,
a Espanya.
Sí, sí.
I avui en dia quina diferència hi ha entre la gasolina...
10 cèntims.
No compensa, i moltes coses més. Vull dir que, clar, no s'estan equiparant, és llei de vida, no s'estan equiparant, però...
Però no amb tot, eh?
Ahí està. Tendrien que veure les diferències que hi ha per sota o per a dalt, o sea, per trobar un equilibri. Un equilibri que pugui compensar a la ciutadania d'Andorra poder viure tranquil·lament i en certa tranquil·litat.
Mira, tu abans ho has dit. Governar és anticipar-se els problemes, no és anar-los tapant a mesura que sorgeixen. I anticipar-se els problemes a vegades vol dir ser valent i prendre decisions que en el moment que les prens potser no s'entenen pas massa, però després es veuen els resultats. I fins ara això no ho hem vist. I ho deixo aquí perquè, és cert, no s'ha vist, és tot el contrari. És dia que passa any que empeny i anem salvant com es pot. I un exemple és això que hem dit abans, per un cantó es congelen les transferències als comuns i per l'altre s'autoritza els comuns, per dir-ho d'alguna manera, que cada un pugi els seus serveis de la forma que sigui. Perquè això deixa de treure calés d'aquí i passar-los als ciutadans.
Albert, Cuca, que ho hem de deixar aquí, que arribem al final del temps. Res, que us deixo que marxeu a dinar, si és que no ho heu fet ja, que passeu molt bon divendres i molt bon cap de setmana a tots dos, i gràcies per haver vingut aquí una estona amb nosaltres. Moltes gràcies a tots dos.
Bon cap de setmana.
Ho deixem aquí. Nosaltres també marxem. Tornem dilluns a la mateixa hora, que acabin de passar molt bona tarda i molt bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.